Va, que avui fem un viatge gastronòmic, perquè avui, 9 de febrer, se celebra el Dia Mundial de la Pizza. És un dels menjars que es consumeixen més a tot el món i que, en principi, a tothom li agrada. Ara, te la pots fer de totes les maneres possibles i de vegades estranyíssimes. Però vaja, que des del 2017 la pizza ha estat declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Per tant, ja veus que és un dels aliments o dels menjars més famosos que hi ha al món. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Vinga, divendres, com et deia, 9 de febrer del 2024, a hores d'ara, amb 10 graus a la ciutat de Lleida, tal com ja ens havia avançat l'Armando Álvarez, ha plogut ja de matinada. Ara, lleugerament, quasi podríem dir que ha parat de ploure, però bé, fins a 11:45, o sigui, fins fa 50 minuts, estàvem parlant de, per exemple, 25 litres per metre quadrat al Montsec d'Ares, 17 litres per metre quadrat al Pantà de Santana, 12 al Farràs, 11 al Gerri i al Picat, 10 a Lleida, a Balaguer, al Guaire, al Pont de Suert, a Gimenells, a Camarasa, 8 a les Borges Blanques, a Mollerussa, 7 a Tàrrega o a Tremp, 6 a Cervera, 3 litres per metre quadrat a Sort, 2 a Solsona, 1 al Seu d'Urgell i a Viella, que de moment no havia plogut. De totes maneres, el Pirineu d'Osca ha descarregat i molt. Aquí ha anat perdent força, però escolta, benvinguda sigui. Només faltaria. Va, que busquem aquesta previsió meteorològica, com sempre, des de l'Observatori Meteorològic de Lleida, amb l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
Ara sembla que surt una mica el sol, sí, i no sí, sé si sí, tornarà ja, a ploure avui.
Ja s'ha acabat. Ha començat a ploure des de les 0 hores. És a dir, són moltes hores. Almenys poc a poc, molt lentament, estem gairebé, no arriba a 12 hores, però quasi, i en 12 hores han caigut gairebé 10 litres. És a dir, sempre que és per sota de 2 litres hora, és feble. Mm-hmm. No arriba ni a moderada. Les pluies s'han concentrat més a la banda més aponentada de Lleida, perquè com ha plogut força a les comarques d'Osca i al Pirineu d'Osca molt més, doncs al de Lleida li ha arribat a l'Alta Ribagorça, és a dir, i en prou feines el Pirineu ha fet encara molt poc, però això és la primera tongada. Sí. És a dir, ara tindrem una pausa, sobretot a la meitat sud de Lleida, una pausa durant tota la tarda, i s'esperen que torni a ploure a partir de les 8-9 del vespre nit. Del vespre nit fins a mitjanit, estic parlant de la meitat sud de Lleida, perquè de cara al Pirineu les pluies continuaran de nit, la propera matinada i demà al matí més aviat cap a la cara nord, perquè ara està bufant de sud, les pluies venen de oest, sud-oest i després giraran a nord i és quan el Pirineu podrà rebre precipitacions, perquè és que les pluies s'han concentrat pues, del Montsec cap avall i a les comarques de Tarragona i sud de Barcelona. Ja. A Girona no ha plogut i al Pirineu molt poc, exceptuant una mica la zona de l'Alta Ribagorça.
Ja.
A la resta no ha corregut res.
Una altra preocupació, sí. El vent. Arriba vent i és fort o no?
Demà, el cap de setmana, diguem, pues, serà assolellat i ventós a la meitat sud de Lleida, del Montsec cap avall també, pot ser a la conca de Tremp, però ja no tant, del Montsec cap avall bufaran vents forts, sobretot al centre del dia, primeres hores de la tarda. Als dos extrems, és a dir, a la matinada i a la nit, sí que ja afluixarà. I en aquesta situació de nord, pues serà la que ennuvolarà i deixarà precipitacions de neu, que baixaran molt de cota, fins a 1.000-1.100, principalment a la cara nord. I allí el Pirineu, pues, amb núvol, amb vent i amb neu, pues no es veurà gaire en les cimes del Pirineu i serà un ambient invernal durant el cap de setmana, afluixant de cara a diumenge. Va. Però diumenge encara farà una jornada ventosa a les hores centrals del dia, que són les que estem, sí, les que utilitzem més.
Sí, sí,
no?
Clar. Sí, sí, ja és així.
I bueno, així que tongada de pluies no tan important al vespre nit d'avui, després al Pirineu un ambient hivernal durant el cap de setmana, s'espera, encara no, han baixat les temperatures força, serà durant el cap de setmana principalment al Pirineu, i aquesta neu que baixarà de cota 1.100, 1.200 metres cara nord i ven al sud. I la setmana que ve entrarien dins d'una certa tranquil·litat atmosfèrica, tot i que fregaran sistemes frontals durant la setmana al Pirineu i aniran deixant alguna cosa. Com són pluies, totes les des de l'1 de gener, tenim pluies molt aponentades que venen de l'oest, que deixen molta pluja, moltíssima Galícia, arriben aquí les escurrialles, se queden gairebé totes a Osca, i resulta que les comarques de Lleida, des del Pirineu fins al Matret, sí, són les més abundants, sí, de tota Catalunya, des de l'1 de gener fins avui. Bueno. Fins i tot la plana de Lleida té pluviometries, com a Lleida ciutat, de més de 50 litres.
Imagina't.
Hem superat la mitjana de la suma de gener i de febrer.
Bueno,
i
no,
el dia, no?
No ho diguis massa fort, a veure si no, des del centre de Catalunya...
Almenys aquesta aigua se va quedant al terra, sí, 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 i, bueno, és un magatzem pels conreus, sobretot de secà.
Benvingut sigui. Armando Álvarez, com sempre, un plaer. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tothom.
Bé, doncs benvinguda a l'aigua, evidentment. 12:26 minuts, va, que t'explico una darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
La Guàrdia Urbana de Lleida comptarà amb nous sistemes d'intel·ligència a fi de prevenir situacions delictives. La Paeria preveu dotar el cos d'agents de tecnologia com càmeres, sensors de comportament i altres elements que s'utilitzen dins d'un marc normatiu per detectar situacions potencialment perilloses. Així, la tecnologia s'ofereix com un dels punts principals a desenvolupar en el nou Pla Local de Seguretat amb perspectiva de gènere que es preveu aprovar en una comissió extraordinària en les properes setmanes. Altres punts que aborda el nou document és el reforç de la comunicació entre els agents i la ciutadania, així com la instal·lació de nou enllumenat als carrers de la ciutat amb l'objectiu de preservar la seguretat de la dona. Benvingut sigui tot, benvingut sigui tot. El problema està que quan agafem el delinqüent o a la delinqüent i el tornem a deixar anar, les càmeres el tornaran a identificar delinquint. Però com que resulta que per acumulació de delictes no hi ha cap problema, doncs sí, sí, els sensors i les càmeres seguiran enganxant a les persones delinquint. Amb sort els tornaran a detenir, amb sort tornaran a saludar la jutgessa o el jutge de guàrdia, i una altra vegada tornem-hi. Si és que el problema no és aquest, que benvingut sigui, que benvingut sigui. El problema és, vale, tu delinqueixes, t'enganxen. Alguna cosa ha de passar perquè no tinguis idea de tornar-ho a fer. Si és per necessitat, doncs que et busquin una solució justa. I si és ja per dolenteria, doncs, escolta, no sé, alguna cosa ha de passar perquè no tornis a fer-ho, perquè és que si no, sí, sí, et poden detectar, però, clar, si ho tornes a fer no ajuda massa en aquest aspecte. I una altra, quan ens convé escoltem a la ciutadania, quan ens convé no. És curiós això, és curiós. Quan ens convé és que la ciutadania ha dit, ha votat, van anar quatre a votar, però han dit, s'han expressat i és el mandat. Vale, perfecte. Des del barri de Capont han recollit més de 3.000 signatures per explicar-li a Salut que està molt bé que faci un cap nou, perquè és una vergonya el cap de Capont. És una vergonya, em refereixo ja de el petit que és comparat amb la població que té. Que està molt bé que faci el cap nou, que ja era hora, que fan tard, però que no tanqui el que hi ha ara. És a dir, que mantingui els dos. Que ja els serveis bàsics, els necessaris, els poden duplicar i després els més especialitzats, doncs al lloc nou. Val? Està clar, no? Ho tenim clar. Hi ha 3.000 persones que, a més, han fet el pas de signar i dir, és que això hauria de ser així. Bé, doncs Salut, en aquest cas, diu que no. Veus? En aquest cas ens és igual el que diguin les persones. No. Quan ens convé, escoltem a la ciutadania, i quan ens convé, no. I és més, quan ens convé, si no som els que manem, i els que manen fan alguna cosa que no escolten a la ciutadania, doncs llavors diem que, clar, home, nosaltres ho faríem i ells no ho fan. És la gran mentida, de veritat. que d'equipaments sanitaris en necessitem tants com puguem, que si han de fer el nou CAP de Cap Pont, benvingut sigui, no ha de significar tancar el que tenim ara. És que hi haurà serveis duplicats, perfecte, si és que hi ha gent que necessita tot això. Si es queden buits, llavors el tanques. Però ja t'avanço jo que buits segur que no es queden. I amb aquesta sintonia i arribant a 1:15, ja saps que marxem cap a la redacció del diari La Mañana perquè ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, aquí revisando el diccionario, que porque pone 9 variaciones de prostituta. Dice, además de puto y chapero, constan puta, meretriz, furcia, ramera, fulana, pelandusca y zorra. ¿Por qué lo digo?
Ya lo sé.
Porque Nebulosa se ha declarado ganadora de Benidorm Fest 2024 con la canción Zorra, por lo cual va a representarnos en Eurovisión. No veas tú la polvareda que está levantando la cancioncita en sí, ¿eh?
A ver, yo ya no me escandalizo por nada. Es decir, a mí la letra no me afecta. Pero desde el punto de vista único y exclusivamente musical, me parece una propuesta floja, tirando a muy floja, ¿eh? A mí.
Bueno, a mí personalmente la canción no me gusta nada.
Vale, por
y
eso.
Entonces, ¿sabes qué ha pasado? Que me remito a 4 décadas atrás, cuando en 1983 las Vulpes lanzaron la canción Me gusta ser una zorra. que sí, sí. Era un cuarteto vasco de mujeres que entonó este grito de pum por la libertad y sufrió la represión del contexto político del momento.
Claro.
Yo recuerdo que aparecieron en la caja de ritmos de Televisión Española, que dirigía Carlos Tena, y la interpretación supuso la cancelación definitiva del espacio. O sea, que imagínate
tú.
Por eso que ahora se admiten apuestas. Ay. ¿Zorra o me gusta ser una zorra?
No sé. Pero yo te digo que sí, esto, no sé. Es que yo ya te lo digo desde el punto únicamente musical. Es que era muy mejorable. Y es que además es que había alternativas mucho mejores, musicalmente hablando.
Es cafeína, por ejemplo.
Yo lo de letra reivindicativa, ¿qué quieres que te diga? Es que hoy en día ya, no sé, es que ya reivindicamos en todo. Y lo puedes hacer por mil canales, pero no te cargues un certamen que teóricamente es un concurso musical. Digo teóricamente porque a la práctica también ya sabes cómo está el tema de Eurovisión, pero bueno.
Bueno, y otra cosa, lo que no me gusta es de que se sigan metiendo los políticos en donde no es correcto.
¿Sí? Sí, sí.
Porque el Pedro Sánchez ha vuelto a mear fuera de tiesto,
sí, sí.
Como es habitual en él,
sí, no
diciendo que la fachosfera le hubiera gustado más el Cara al Sol, pero a mí me gusta más este tipo de canciones. Pero ¿de qué vas, tío? Tú dedícate a lo tuyo, hombre.
Sí, que hay faena,
Déjanos a la música en paz, hombre.
Que hay faena. Es lo que digo, cultura y deportes, que no metan la nariz, que
pues
lo estropean todo.
Pues ahora lo han metido por completo en todos los sitios, tío.
En fin, ¿qué le vamos a hacer? Oye, venga, fin de semana
vámonos.
En Lleida, de carnaval y de música también.
Sí, de carnaval y de música, sí, sí. Hablando de zorras, pues mira, hay un grupo catalán que se llama Mujeres, pero son 3 tíos.
Vale.
Que hacen... Sí, hombre. Los de Mayday in Lleida, lo organizo un doble concierto hoy en el Café del Teatro a partir de las 9. Mujeres, pues bueno, ya llevan su tiempo. Me hace gracia por el nombre, porque son 3 tíos.
Sí, sí. Pero bueno, hoy en día ya sabes que esto ya no indica nada, ¿eh?
No, ya. Bien, además vienen, fíjate, con el 6º álbum, que es doble, Desde Flores y Entraña se titula. Y bueno, vienen teloneados por una banda, por un grupo mexicano, que son los Blenders, y se completará la sesión con un DJ que se llama Te Jodes y Bailas.
Esto de los nombres ya te dije que da para un libro, ¿eh? O más.
Pero bueno, está bien. Y luego, mira, tenemos un grupo de versiones en Lerida, ¿no? Se llaman Ingers, que estarán protagonizando y irán disfrazados, y bueno, es que son, está el Joyce Boys, son músicos muy 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 conocidos y muy cachondos, que hacen el carnaval party de Le Pap, el bar multifuncional de la calle Panera, Hoy a partir de las 11:45, y dicen que nuestra actitud y ganas de pasarlo bien harán levantar el culo de la silla y bailar con todos nosotros, a todos los que estén allí presentes.
Mira.
Hacen versiones de pop rock principalmente de los 80 y 90.
Bueno, que nos hagan levantar de la silla es buena noticia, ¿eh?
Sí, bueno, con estos es fácil, ¿eh?
Vale.
Y luego tenemos a Guillén Roma, que es un músico, realizador y director de videoclips de Manlleu, que viene a presentar en el en Aboite a las 11 de la noche por 15 euros su nuevo disco Postureo Real. Esto es lo que concierne a hoy.
Vale.
Mañana tenemos, mira, ya que estamos en Aboite, mañana tenemos a partir de las 11 por 9 anticipada, 12 en taquilla, para celebrar el cachondeo del carnaval en vivo. Tenemos una banda que se llama Cazadora, que es una banda de hard rock para celebrar, bueno, es una banda de músicos muy conocidos de Barcelona. Lo que pasa es que el nombre no es como para hacer mucha llamada.
Yeah.
Pero está la cantante que se llama Dácil, que es una poderosa cantante que, bueno, que está en la compañía de danza de Sol Picó, y bueno, y luego un gran guitarrista de A Contra Blues, que es el Héctor Martín, y bueno, Joan Vigo, que es de Flamingo Tours, y Anton Hall a la batería, que es de Dani Nelo, o sea,
Sí.
O sea, un cuarteto con potentes temas originales y reminiscencias a lo mejor de los sonidos de los 70. Se llaman Cazadora, están en Aboite. Y otro, bueno, pero es que coincide también con la presencia en Lleida de una gran guitarrista zurda que es de Badajoz, pero se está codeando por todos los escenarios de todo el mundo.
Ah.
Además, fíjate, el Billy Gibbons, que es el guitarrista de los ZZ Top, a quien ha teloneado, dice que es una guitarrista con un magnetismo especial. Es una absoluta profesional seria y solvente. Se llama Susan Santos. Está pegando muy fuerte ahora y viene a presentar su sexto disco, que se llama Sonora.
Muy bien.
En formato de trío. O sea, además está sonando últimamente por cadenas muy especializadas y la verdad yo ya lo he escuchado y es una eminencia dentro del blues, rock and blues.
Muy bien.
Y finalmente, si quieres ya para el domingo tenemos más reposado.
Oye, por cierto, un domingo que para muchos va a ser un sábado porque ya sabes que hay muchos centros educativos que se han cogido el lunes de fiesta.
No, muchos no creo que todos.
Pero sí. Con lo cual, oye, para ir a ver música en directo el domingo, ya no este, al menos este, no va a ser un problema al horario, ¿eh?
Sí, bueno, y si vas a las 8 de la tarde a Lantares, que es un sitio pausado,
bueno,
y a ver a una eminencia como nuestro músico querido Xavier Baró, que presenta el Jump Subterránea, pues mejor de lo mejor.
Perfecto.
Nada más que estará con sorpresas, que me ha comentado que habrá alguna sorpresilla. Bueno, estará el Héctor Beberide, que la acompañará en algunos temas, y también el Jové, el de los Amigos del Jazz, que este fue músico en nuestros tiempos jóvenes, en música ortopédica, pues que tocará alguna pieza al bajo.
Vale. Bueno, pues ya tenemos el fin de semana organizado, ahora nos vamos con el Melo Malo, que ya sabes que puedes seguir leyéndolo en las páginas del periódico La Mañana y que escucharlo, pues no me cansaré de decirlo, que es un lujo, que lo tenemos el viernes aquí en directo de viva voz. Andrés Rodríguez, ¿cuál es el Melo Malo que nos has preparado para esta semana?
La farsa del carnaval ya está aquí. Una celebración que suele ser de lo más soso, soporífero y banal, al menos en ciudades como las que nos toca padecer. La fiesta profana aterriza en el calendario de este año antes de lo habitual, ya que se rige según la cuaresma cristiana, lo cual significa que la Semana Santa llegará poco después de la siempre esperada primavera. Estas jornadas propicias para el desenfreno, el desmadre y la juerga, donde vale casi todo, invitan a la gente a poner a prueba su imaginación a base de disfraces, desfiles, rúas y fiestas en las que todo el mundo parece estar contento. A lo largo de la historia, el carnaval ha ido sentando cátedra. Desde aquellos tiempos de represión en los que estuvo prohibido, hasta su recuperación definitiva con mayor o menor esencia. Las celebraciones están para salir a la calle, a practicar una gran vida social, porque todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien, como canta Celia Cruz. Los ires también se refieren a esta tradición con la canción Judy con disfraz, a quien la quisiera ver sin el antifaz para que pudiera ver su bello rostro sin disfraz. Porque ¿para qué un carnaval si ya vivimos en un constante carnaval? Lo que tendrían que hacer todos es despojarse de esa máscara con la que pasan por este lugar tan poco recomendable llamado realidad y mostrarse como realmente son. Como eso es misión imposible, en este febrerillo loco en el que un día es peor que el otro, como reza el refranero, no hay que llorar, porque es más bello vivir cantando. Personalmente, de carnaval me quedo con el tema de ese mismo título del gran guitarrista Carlos Santana, porque ni siquiera la música que acompaña a este tipo de festejo es santo de mi devoción. ¿Por qué para el jolgorio siempre se recurre a música hortera y por ende más mala que la tiña? Atrás quedaron aquellos otros gamberros carnavales en los que de forma paralela se programaban en esta ciudad conciertos de bandas como Ilegales, Porreta, Reincidentes o Berry Charrac. Todo eso ya forma parte de la histérica memoria histórica y como en esta sucia sociedad vamos de mal en peor, lo que ahora se propone es un carnaval sin chicha ni limoná. La música en directo se cede a las salas habituales tras haberse disipado para siempre la siempre celebrada y concurrida megafarra carnavalesca. ¡Oh, yeah!
¡Ay, el carnaval! Pero sí, sí que es verdad que viene acompañado de un tipo de música muy, muy concreto, ¿eh? El tema de carnaval. Muy concreto,
sí, sí,
¿eh?
Muy, muy hortera, demasiado hortera. Yo seguro que el de la zorra suena.
Hombre, ya te digo, hombre, claro, es que esta canción ahora va a sonar que no veas. Pero bueno, yo creo que
si lo han puesto hasta en el lo han colgado en el videoclip de la Guardia Civil, oye.
Es que yo, bueno, es igual, yo
es que de verdad que es que yo cuando lo leí eso digo, pero qué es esto que lo vi.
Ya te digo, ya decía al principio, a mí no, la letra no me escandaliza en nada, oye, que ya he leído de todo en esta vida, Pero es que no, que lo encuentro tan forzado que no me gusta, ¿qué le voy a hacer? Mira, no me gusta, ya está.
Pues en mira, fin. ¿Sabes la frase? Bueno, lo que dice la canción, que dice: sé que no soy quien tú quieres, entiendo que te desesperes, pero esta es mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza. Y esto suena de fondo mientras se ven imágenes de un control rutinario, la inspección de un vehículo o la detención de una persona. Ya que la Guardia Civil también se ha sumado al éxito de Zorra y la han incluido en un vídeo subido a su perfil de la red social.
Qué bueno.
O sea, lo que se dice en castellano, en castizo, para mear y no echar de
sí, bota. Estamos mal, Andrés, estamos mal. Bueno, Andrés Rodríguez, oye, que tengas buen fin de semana. Un abrazo.
Igualmente, gracias. Larga vida. Oh, yeah.
Bueno, nosaltres fem una pausa rapidíssima perquè hem de parlar de Sinama amb les quatre propostes que ens arriben de la mà de la Mònica Monbiela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en grandes electrodomésticos, Bosch, LG y Fagor. Una ocasión única. Consulta modelos en promoción. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Hasta el 11 de febrero en tienda, web y app.
Y es que vas mirando por la ventanilla del bus, o estás en una terracita tomando algo, y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Halcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Praga, Budapest y Viena desde 865 euros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
A los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta, nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Vinga, que anem a revisar la cartellera de Sinames. Comencem l'espai de les 540 polzades i ho fem amb la Mònica Monbiela, que bueno, avui està amb nosaltres, però m'ha costat perquè avui als centres educatius és diferent, és un dia diferent. A més, està plogut i està plovent a Lleida i, per tant, està tot molt més alborotat per entendre'ns. Mònica, què tal? Bon dia.
Bon dia, avui estem de carnaval.
Bé, per això...
Avui s'ha arribat fins a la secció de cinema, sí, sí. Avui és el que podrem.
Bueno, Mònica, escolta, vas anar al cine? Havia propostes interessants la setmana passada.
La setmana passada vaig anar dos dies.
Caram!
Dos dies I aquesta un, vull dir que m'estic portant molt bé.
Sí? Quina és la darrera que has anat a veure?
Sala de professores que en parlaré.
Ah, vale. Sí, aquesta ja he vist que en veurem avui. I les altres dues?
Les altres tres, no?
Ah, tres.
O sigui, sala de professores en parlaré perquè, tot i que la van estrenar la setmana passada, no en vam dir res, i ja que l'he anat a veure, doncs en vull parlar. I de les altres tres són estrenes de la setmana.
No, les altres dues que has anat a veure, dic.
Ah, vale, perdona, estic com al carnaval, ja ho veus. Les altres dues van ser Perfect Days i Poor Things, Pobres Criatures.
Ah, és veritat. És veritat. Molt bé, doncs vinga, tenim quatre propostes pel dia d'avui i la primera sona així, eh?
Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento. La curva se acerca. Tal vez sufras una crisis de identidad. ¿Soy un deportista? ¿O un competidor? Si te subes a uno de mis coches, te subes. Para ganar.
Aquesta, jo crec que si puc, m'escaparé a veure-la, Mònica.
Faltaré el soroll de cotxe, perquè si no dic de... Com ho saben la gent de qui parlem? Parlem d'Enzo Ferrari,
sí.
Diguéssim, doncs el creador, no?, dels cotxes de l'escuderia Ferrari, que competeix com la U, que són cotxes de luxe, esportius, etc. Val, doncs és un biopic. Un biopic vol dir que narra la vida d'aquest personatge, de l'Enzo Ferrari, interpretat per Adam Driver, que ja va fer d'un italià molt conegut, de Gucci, a la pel·lícula de Ridley Scott. Aquí, doncs, és el fundador de l'escuderia, de la marca que porta el mateix nom, i aquest home va revolucionar l'alta potència dels cotxes esportius a Itàlia. I narra la seva vida, on hi ha dues dones. Hi ha com un triangle amorós. La seva dona, que és la Laura Ferrari, interpretada per Penélope Cruz. Gent que ja ha vist la pel·lícula diu que fa un paper entre Sofia Loren i Anna Magnani, sigui molt, molt intensa i molt visceral, aquestes italianes, doncs, racials. I després, la seva Ferrari també té una relació apassionada amb una altra dona, que seria la seva amant, que després es converteix en dona, que és la Shailene Woodley. Llavors, està ambientada als anys 50, finals dels anys 50, i en un episodi molt concret que va viure l'escuderia Ferrari, que va ser durant una cursa automobilística, hi va haver un accident en el qual van morir 9 persones. I això una mica de trencadena també, bueno, un dalt de baix a l'imperi italià.
Es como si nos apuntaran a la cabeza. Tienes que cederme el control de tus acciones. Debo tener todas las cartas en la mano.
Pues la mitad están en la mía.
Todos somos pilotos. Nos mata esta pasión. Es nuestra terrible felicidad.
No sabía cuándo volverías.
¿Cómo iba a alejarme?
Si Anthony busca una cabeza de turco, aquí me tiene.
Tenías que salvarlo. Me prometiste que no moriría.
Pues su padre se autoengañó.
Jo està basada en fet... Suposo que està molt basada en fets reals, no?
Bueno, evidentment hauria d'estar basada tot en fets reals, perquè narra la vida d'aquest personatge, entenc que sí.
Molt bé.
Sí.
Doncs Ferrari, a mans dels cotxes, potser no és una cursa, no és una pel·lícula de curses, sinó del que envolta la creació, no?, de l'escuderia, de la marca, del creixement i tot plegat, eh? En fi, aquesta Ferrari, la que ve ara és estranya.
Venga, coged vuestras cosas. Vámonos. Probemos otra vez.
Bueno, de moment, molts cops hi ha hagut, i poques paraules.
Sí, parlem de Madame Web, que els aficionats a l'univers Marvel ja deuen saber de qui és, quin personatge és. És veritat que als còmics es presenta com una dona gran, que va amb cadira de rodes, que va néixer cega i tenia una estranya condició neurològica, però, com que els americans fan el que volen, Cassandra Web és Dakota Johnson, sí. Que és jove i més guapa, ja no pot ser. Llavors, representa que narra una mica el naixement de la Spider-Woman, que fins ara doncs, no ha aparegut gaire a les pel·lícules. Sí que tenim l'Spider-Man, mil milions de pel·lícules de Spider-Man, amb el Tom Holland, sobretot, aquest darrer, però Spider-Woman no havia aparegut. Val, doncs a través d'aquesta Cassandra Web, que té uns poders que es converteix en mèdium, ella es posa en contacte doncs, amb altres noies que també tenen habilitats psíquiques, com la telepatia, la clarividència, etc., i formen com un grup de dones amb superpoders.
No entiendo qué me está pasando. Estoy teniendo visiones. Sabía que iba a morir. Creo que veo el futuro.
Cada vez hay más pirados en Nueva York. Cada vez hay más pirados en Nueva York.
¡Esto es una emergencia! ¡Salid del tren! Ese hombre intenta mataros.
¿Por qué?
¿Quién eres? ¿Qué está pasando?
Puedo ver el futuro.
¡Hala!
¿De qué vas?
¿No ve el futuro?
Esto no funciona así.
Bueno, la escena es que le tiré una piedra amb unes noies que li està dient veu el futur, li tenen una pedra i la, li toca i l'altra diu, home, pues no pot veure el futur, no va així, eh? No.
La pedra que ha tocat, no?
Sí, exacte. Sí, sí.
A veure, m'està recordant una mica l'última pel·lícula dels caçafantasmes, que també eren dones, doncs una mica això, no? El que elles es caçaven fantasmes, aquí són superheroïnes, però bueno, una mica doncs aquesta moda que està sorgint a Hollywood, que passem del masclisme pur i dur ara a l'empoderament femení amb pel·lícules que tampoc no tenen ni solta ni volta, però bé.
Bueno, acció.
Acció
i gags còmics, ja està. És allò entretinguda, allò que es diu, venga, una pel·li d'acció lleugerament inofensiva i ja està, la vas a veure i ja està. Ah, per cert,
ja fa la seva quota de... d'empoderament femení.
Sí. La Dakota Johnson, com deies al principi, ho dic perquè la gent, si no sap qui és la de les 50 sombres.
És la filla de la Melanie Griffith i afillada de l'Antonio Banderas.
I filla del Don Johnson.
I del Don Johnson, exacte.
Déu-n'hi-do, eh? Poca broma, els tres pares i padrastres
sí,
que té,
eh? Sí, entrem ja al cotilleo parella del cantant de Coldplay.
Ah, vale, doncs ja ho tenim tot.
El pitjor que m'ha passat probablement és quedar-me en blanc, oblidar-me del text completament, quedar com fora del temps i del lloc.
Quina estació de l'any estem?
Aquest matí ho sabia.
La memòria falla, primer subtilment i molt a poc més contundentment.
Carmen Elías por camino.
José María Rodero me dijo hace muchos años que lo más importante en nuestro oficio es persistir. Y Rodero tenía razón.
Aquesta m'ha posat la pell de gallina.
Bé, és que és per posar-me. Aquesta senyora que estem sentint tota l'estona és l'actriu Carmelia, actriu catalana que ha fet teatre, cinema, televisió. Segur que l'hem vist molts per televisió, Secrets de Família. Doncs ella és la protagonista d'aquest documental que es diu Mientras seas tú, que va guanyar els darrers Premis Gaudí, els Premis del Cinema Català, que per cert es van celebrar el diumenge passat. I què passa? Que ha estat 50 anys anant i tornant de si mateixa. Què vol dir? Que ha entrat ja en una fase avançada de la malaltia de l'Alzheimer. Per tant, com que ella sap que entra en un buit, el que ha fet és una mica recollir doncs, testimonis del seu darrer viatge conscient, perquè sap que està perdent la noció, no? I bé, suposo que és un document que moltes famílies que tinguin malalts d'Alzheimer els pot servir per entendre com poden arribar aquí, no? Que no és que vulguin, però s'hi estan apropant. I ho fa una persona que ha tingut una lucidesa, ha sigut d'una cultura i d'una intel·lectualitat i d'un coneixement extrem i ara ho està oblidant tot.
A mí me sostiene esto un poco, pero mi vocación ya no la puedo ejercitar. Es horrible esto. Saber que te vas al... Porque además la pared se va estrechando y yo lo voy notando, lo voy notando. No quiero estar en este mundo así.
Estima que a Espanya hi ha més de 900.000 persones que pateixen Alzheimer i d'altres demències.
La ficción se alimenta de la realidad y esto lo sabemos muy bien. Los actores que han intentado adentrarse en esa cosa tan compleja del ser humano.
Hòstia, que dur, aquestes i d'altres, eh? I després encara perdem el temps i energies amb d'altres històries en lloc d'investigar i curar. Déu-n'hi-do, ha de ser crua, aquest... Mientras seas tú, eh?
Sí,
ha de ser crua.
Bueno, és un documental de conscienciació i de... Sí. Bueno, ens pot tocar tots o
sí, sí, sí.
Els nostres i... Bé, està bé veure testimonis d'aquest tipus tan sencers, no?
Uh-huh. Vinga, que ens plantem a la una, però abans sala de professores, que la Mònica ja l'ha vist.
Ahora prestadme todos mucha atención. Nos gustaría echarle un vistazo a vuestras carteras. Por supuesto, es totalmente voluntario, pero si no tenéis nada que esconder, no hay de qué preocuparse.
Puedo entender su indignación, pero no sabe cuánto tiempo llevamos lidiando con esto. Tenemos a alguien en el instituto que roba todo tipo de cosas sin ton ni son.
En nuestro colegio seguimos la política de tolerancia cero y eso supone investigar cada caso.
Voy a pasar el boli por encima de esta lista de alumnos y lo único que tienes que hacer es asentir si sospechas de alguien, ¿vale?
Señor Liebenberg.
Sala de profesores, Mónica.
Doncs aquesta és la premissa d'aquesta pel·lícula d'Alemanya que va destacar el darrer Festival del Cinema de Berlín. Estem en un col·legi de secundària que pateix una sèrie de robatoris, especialment diners en metàl·lic de les carteres dels professors. Una cosa gens estranya, desgraciadament, yeah. Passa als llocs. Què passa? Dos docents estan interrogant els delegats de la classe de que sospiten d'on pot pertànyer aquest lladre, no? I ja acusen amb un nen que té família turca, bé, sense saber ben bé què passa, i la professora d'aquests alumnes es posa pel mig i, a més, s'hi posa en contra d'aquesta acusació, d'acord? Què passa? Que dius, bueno, ja tenim una clara idea amb qui ens posicionem, no? Que seria amb la professora. Doncs la pel·lícula va seguint per una sèrie de camins que fan que aquesta professora, que en principi defensa els seus alumnes, vol el millor pels seus alumnes, descobreix qui roba aquests diners, es trobi enfrontada a tot un sistema educatiu amb professors, pares de nens i els mateixos alumnes. És una pel·lícula dura. Jo ara que estic en aquest món penso, uau, per fer el bé me passi això i, no sé, te fa pensar molt. És una pel·lícula que et fa reflexionar sobre, a vegades, el paper aquest intermediari que fem els professors entre família, alumnes i resta d'equip directiu del centre.
Lo importante es que entendáis que una afirmación siempre necesita una demostración bien detallada.
Si te soy sincera, no me siento nada cómoda sabiendo que nos has estado grabando en secreto.
¿Qué haces? ¡Oscar!
¿Pasa algo?
¡Eh!
Mi hijo no robaría, porque si roba, le parto las piernas.
¿Me das un abrazo? Está destruyendo vidas y familias enteras únicamente por meras sospechas.
No se avergüenza. Estoy hasta el moño de tus ironías. Aquí
pues
no nos hables
nos
así,
¿te verás? Las barbas.
Tranquilos.
¿Sobre qué opinan diferente?
Lo que pasa en la sala de profesores se queda ahí.
Aquesta és la frase. Lo que pasa en la sala de profesores se queda ahí. Déu-n'hi-do el que deveu de parlar a la sala de professors, Mònica.
No es pot dir.
Molt bé, doncs, bueno, té molt bona pinta aquesta pel·lícula també. Jo crec que avui totes són per anar-les a veure. Es pot fer una marató, sortir d'una sala i entrar en una altra, eh? I a més, amb diferents gèneres, això hi ha cadascú que ho triï. En quina et quedes tu, que no sigui la sala de professores, que ja l'has vist?
Sí, pot ser la de Ferrari, que tampoc m'apassiona molt, però bueno, conèixer una mica més de la vida d'aquest senyor, doncs no està malament.
No. Doncs Mònica, m'envia-la. Escolta, que tinguis un bon cap de setmana. Fins la setmana vinent.
Molt bé, que vagi bé.
Soc el Ricard Álvarez, nosaltres que ens plantarem a la una de la tarda. Després arribem al migdia de Cope Lleida, Estarà amb nosaltres la Mari Carmen Salvador parlant de Mans Unides i també tenim a partir de 2:15 l'Espai Groc, ja saps, amb el CaixaForum, amb la Biblioteca Pública de Lleida i amb l'Auditori Municipal Enric Granados explicant-nos totes les activitats que tenen previstes per aquest proper cap de setmana i la setmana vinent, que són moltes. Abans, però, ens informem amb la Pilar García Muñiz. I ara escoltem la glosa del nostre bisbe Salvador.
Els malalts i la Quaresma. Estimats diocesans, tots els cristians estem cridats a celebrar i a viure el temps de Quaresma, període de preparació de la gran festa de la Pasqua del Senyor Jesús. També els malalts, que dins de la seva situació complexa participen també del sentir de l'Església al ritme dels temps litúrgics. Ningú no ha de sentir-se exclòs de les festes ni buscar arguments per desentendre-se'n. Certament, les circumstàncies personals o familiars condicionen la percepció sobre els esdeveniments que toca viure. No és igual viure un Nadal o la Setmana Santa en un hospital o durant la preparació del casament d'un familiar o d'una coneguda. Estar a l'atur o tenir un acceptable confort professional o laboral. Condicionar no vol dir anul·lar la nostra responsabilitat religiosa. Tots sabem que la fe no és un afegit, sinó que envaeix fins al lloc més profund del nostre ser. I és més, ens ajuda a buscar coherència de vida i a evitar excessos en un sentit o altre, apel·lant a la crida de la conversió. Relacione aquestes dues realitats perquè coincideixen en aquest diumenge la festa dels malalts amb motiu de la celebració de la Verge de Lourdes, de la Mare de Déu de Lourdes, i a l'inici de la Quaresma el proper dia 14, anomenat Dimecres de Cendra. Condició personal i situació temporal són els elements que em permeten fer una reflexió vàlida per a mi i per als que llegiu o escolteu aquesta reflexió. Parlem en primer lloc del temps de la Quaresma. Prepara, com sabeu, la festa central de l'any cristià. És una Quaresma diferent a les altres i per això devem resistir-nos a la rutina o a la repetició inconscient. Cada any el Senyor mos ordena, mos mana, que es convertim, que busquem la claretat de la vida, la coherència i l'autenticitat, que donem autèntic testimoni de vida davant de tots els altres. És un camí que relaciona el nostre ser, dejuni, la nostra relació amb els altres, l'almoina, i la nostra relació amb Déu, la pregària. Tot això de forma simultània, entrellaçant els tres àmbits i aprofundint cada dia més i millor en els aspectes que ens ajuden a créixer, a buscar a Déu i a servir els nostres germans. Parlem també dels malalts. La comunitat eclesial treballa amb intensitat per atendre els malalts i les seves famílies durant tot l'any. Però fa una festa extraordinària el dia de la Mare de Déu de Lourdes. També tenim una altra jornada en un diumenge de Pasqua. Ara us demano a tots que pregueu i que acompanyeu els malalts, no sols de les vostres famílies, sinó que estigueu atents a tots els que viuen la malaltia al vostre entorn. Que el Senyor vos ajudi a tots a fer eixa activitat. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i hem començat ja el migdia a COPE Lleida, 10 minuts per sobre de la una. Avui és divendres 9 de febrer del 2024, per sobre dels 11 graus a la ciutat de Lleida, i a més, ja saps que plovent, com ens explicava abans l'Armando Álvarez, des de les 12 de la mitjanit. Ha estat plovent 10, 11, 12 hores, depenent del lloc, Són pluges que arriben des de l'Atlàntic, que deixen molta pluja a Galícia, Portugal, i que van perdent força, doncs, tan bon punt segueixen avançant per sobre de la península Ibèrica i, per tant, doncs, arriben molt enfeblides aquí. Però vaja, no li farem mala cara a qualsevol tipus de pluja, i més d'aquest tipus, que és tan bona, perquè és que aquesta és còmoda, no fa maleses i arriba a la terra com ho ha de fer. Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El cel està ennuvolat o cobert amb precipitacions per l'arribada de la borrasca Carlota, amb la cota de neu al voltant de 1.500 o 1.800 metres. El vent és fluix de component sud al Pirineu i variable la resta, i les màximes baixen i marcaran 13 graus a Lleida. Demà el vent serà moderat de l'oest i del sud-oest i augmentarà al sud i al Pirineu durant el matí. A nord-oest fort, en cops molt forts. El Pirineu estarà ennuvolat o cobert amb precipitacions localment persistents a la cara sud al matí i a la cara nord a la tarda, i a la resta tindrem intervals ennuvolats amb probabilitat de precipitacions febles i ocasionals. La cota de neu al Pirineu baixarà a 1.000 o 1.200 metres a darreres hores i tindrem avís groc a la Vall d'Aran per acumulacions de 5 centímetres de neu, i les temperatures baixaran i marcaran màximes de 12 graus a Lleida, 9 a la Seu d'Urgell i 8 a Viella, i les mínimes que es donaran al final del dia deixaran glaçades al Pirineu i 4 graus sota zero a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Arribarà el vent, per tant, cavalcades de demà, doncs mira, abrigar-se toca, abrigar-se una mica més, però si toca el sol, cap a la tarda, al vespre ja és difícil, doncs benvingut sigui, eh? I la neu, evidentment, que n'arribi tanta com pugui, perquè ja saps que és la bateria de l'aigua de cara a la primavera. Fem una pausa i de seguida està amb nosaltres la Mari Carmen.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Fresón tarrina de 500 gramos por solo 2,85 euros.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se pelea con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es. Peugeot.
Bar Restaurant El Segre, cuina casolana i brasa. Menú diari a 14 euros amb beguda i cafè inclòs. Menús especials i contundents de carn i peix. Esmorzars de forquilla a la brasa, a més d'ous ferrats, patates, beguda i cafè, a 9,50 euros. Gran zona d'aparcament. Bar Restaurant El Segre, al polígon El Segre i al costat de la rotonda a Balaguer. Reserves al 973-300-081.
Cope Lleida. I un divendres més ens acompanya la Mari Carmen Salvador, a qui saludem. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, anem a parlar avui de Mans Unides i d'un dia que tenim marcat al calendari que és important, d'aquells de, a veure si desapareix d'una vegada, però que de moment l'hem de seguir parlant, de la fam i d'aquests temes que teòricament ens van dir que a partir del 2000 quedaria tot resolt, però aquí no s'arregla res d'això.
No. I nosaltres hi hem d'ajudar, eh? Això ho tenim, clar, ho hem de tenir present. És la campanya anual de Mans Unides, que són 66 anys ja amb la missió de lluitar contra la fam i la pobresa de l'anomenat Tercer Món. I per això avui parlem amb la senyora Mari Torrego Gonzalo, que és la voluntària de Mans Unides a Lleida. Buenos días, Mari.
Hola, buenos días.
Y también al señor José Guillem Rufi, que es salesià de Don Bosco, que a mi m'encanta Don Bosco. He vist aquelles sèries que s'han fet de Don Bosco, dels salesians amb els joves. Bé, doncs, en motiu d'aquesta diada, el senyor Guillem Rufi té molta experiència en projectes de desenvolupament de Mans Unides i per això avui el tenim aquí amb nosaltres. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Pepe te diuen, m'ha dit, sí. No?
Bueno, normalment.
El senyor Josep. Què ens vol transmetre el lema d'aquest any, l'efecte ser humà?
Bueno, l'efecte ésser humà vol dir que la persona humana és l'únic animal de la Terra és capaç de destruir o de millorar la Terra. Fins ara, pràcticament no fem més que destruir-la.
Sí.
Però hem de prendre consciència de que si volem continuar a viure en aquesta casa que tenim tots, tenim que arreglar-la i fer-la millor.
Pare Guillem, en quins països ha treballat i en quin tipus de projecte?
Jo he treballat sobretot en Mali, República del Mali, Àfrica de l'Oest, en Togo, algo un poquet Benín. Projectes que nosaltres hem fet, n'hi ha moltes coses, entre altres edificis per a internat, edificis per a classes. També tenim un projecte en Mans Unides de formació de la dona allà en Togo, encara, de programes de salut per als poblets i formació professional, fonamentalment.
O sigui, una mica de tot. En quin país, doncs, ha sentit vostè més necessitat de que el necessitaven més?
Bueno, necessitar-nos... No hi ha que veure tampoc la forma de que jo sóc l'únic, n'hi ha molta gent que pot treballar, inclús des d'aquí n'hi ha molta gent que pot col·laborar, i no sols en diners, sinó també en ideologies i en fer coses que puguen millorar els altres.
Mm-hmm.
Per exemple, n'hi ha moltes persones que van a llevar-se i omplen la banyera. Estan destruint centenars de litres d'aigua que ens faran falta. Estem veient-ho ara, no plou, tenim problemes. Però si estem mirant que este no ploure en els països de més a baix de nosaltres, països de l'Àfrica subsahariana, el problema de que no ploga suficientment en un any suposa que no tenen res a menjar.
Ja, ells sí que saben el que és. Nosaltres ara, ui, però ells, si els hi preguntéssim amb ells, ens dirien de la forma que sobreviuen. Ha col·laborat amb d'altres campanyes de Mans Unides?
Aquí en Espanya no.
Aquí a Espanya no.
En els països de l'Àfrica sí.
Per tant, és allí on s'ha de col·laborar, sí. No? Des d'aquí a Espanya només mos toca que col·laborar com podem i pregar. Des de Mans Unides, què denuncien i què demanden, Mari?
Pues desde Manos Unidas, concretamente desde nuestra delegación, lo que pedimos pues es precisamente la colaboración de las personas. Por eso nos dedicamos fundamentalmente a la sensibilización, que es una de las ideas importantes de Manos Unidas y es uno de los ejes que tiene. Porque si no hay sensibilización, si no llegas a la gente, el objetivo principal de Manos Unidas, que es acabemos con el hambre, este objetivo no se podrá llevar a cabo. Y nos ha parecido muy bien que este padre salesiano, que lo ha vivido en su propia persona y en situ, y que es un excelente colaborador de Manos Unidas, venga aquí y nos dé sus ejemplos gráficos, que son muchos los que tiene.
¿Quién es el proyecto 2024 de Mans Unides Lleida? ¿Quiénes son los proyectos que
pues
han preparado?
Pues los proyectos del 2024 son fundamentalmente dos. Uno de ellos es en el Camerún, y se trata de dotar de agua potable a un hospital que carece de ella. Entonces, claro, el no tener un hospital agua potable, eso significa mucho. Y además, esta agua potable llegará también a un barrio que se caracteriza por tener un mercado inmenso. Pero claro, un mercado sin agua potable también es bastante, bastante peligroso. Y en este colaboramos. Y luego también colaboramos en uno que lo va a necesitar mucho por la situación por la que está pasando el Próximo Oriente, y es para los refugiados del Líbano. Es un proyecto que se sitúa en Beirut y es para los refugiados que llegan al Líbano, que no tienen asistencia médica y que prácticamente su vida está en la calle, su vida y su muerte, porque la mayoría van desapareciendo. Entonces, en lo que contribuiremos, queremos contribuir, es en la creación de un equipo de rayos X, porque hay un pequeño hospital. La mayoría de los hospitales allí son hospitales públicos, cuyo precio no está al alcance de las personas más necesitadas, y entonces este sería un hospital privado que, claro, sin rayos X tampoco puede diagnosticar muy bien. Y estos son pues los dos proyectos por los que está trabajando Manos Unidas este año.
En Camerún.
En Camerún y en Beirut.
Padre Guillem, usted ha estado en Camerún, ¿no? Conoce todos esos problemas.
He estado de visita.
En
Camerún he estado para algunas reuniones de formación y tal. Yo fundamentalmente he vivido en Mali, como unos 30 años, y en Togo, que es donde más hemos trabajado. Bueno, allí en Togo tenemos escuela de formación profesional, tenemos escuela de lo que aquí sería ESO y bachillerato, pero también tenemos los internados y sobre todo dos centros muy importantes para nosotros, que es el centro de apoyo a la formación de la mujer y el centro de lo que aquí llamaríamos los niños de la calle, niños que huyen de sus casas porque les maltratan, porque tienen problemas sobre todo con la madrastra, las familias que tienen varias, los maridos que tienen varias mujeres, entonces la segunda, tercera mujer intentan siempre hacer daño a la primera, que es oficialmente, digamos, la que dirige la casa. Entonces, tiene como a la mujer difícilmente pueden acceder, van a acceder a los hijos. Los van a maltratar, los van a denunciar como endemoniados, y entonces los van a maltratar para quitarles el demonio. Y estos niños, pues niños y niñas, huyen, pero no crea que son mayores. Hay algunos que tienen 4 o 5 años. Tenemos niños allí en el centro, 4 años hasta 15, 16 años. Y niños que a veces llegan con heridas de los maltratos muy fuertes y que hay que llevarlos y tenerlos algunos días en el hospital para que se recuperen. Luego en el centro, pues tenemos monitores, tenemos maestros que los recuperan en cuestión escolar y reintegran la escuela. Y algunos, tenemos ejemplos muy bonitos de varios chicos que han acabado la universidad.
Hemos hablado de hospitales, hemos hablado de familias. ¿Cuántas familias podrá beneficiar este proyecto de Manos Unidas de este año? Más o menos, ¿usted cómo calcula? Y también a los centros hospitalarios que puedan atender a estas personas, porque la situación que usted nos acaba de plantear es muy triste, es dramática.
Si usted calcula que en un centro hospitalario, lo que aquí llamaríamos el dispensario, el centro básico, puede recibir cada día alrededor de 150 personas, 150 familias, pues multiplique por el año.
Madre mía.
Pues entonces se va a centenares de miles de personas que van a beneficiar de esta ayuda.
Eso es importante. Uh-huh. Bueno, y vamos a hablar porque, claro, podemos ayudarles durante todo el año. Manos Unidas está todo el año trabajando para estos proyectos. Sí. Cada año tiene sus proyectos. Pero precisamente hay un día, este mes de febrero, que nos lo va a explicar Mari, que es el Día del Ayuno Voluntario. ¿Y cómo se va a celebrar este año? ¿Dónde? ¿En qué parroquia?
Bueno, pues como bien dices, Mari Carmen, es una de las actividades fundamentales de Manos Unidas, el Día del Sopá de la FAM, que lo hacemos coincidir con el Día de Manos Unidas, que es el segundo domingo de febrero. Bueno, nosotros el día anterior, el sábado día 10, vamos a celebrar este Sopá de la FAM en la Iglesia del Carmen. Cada año procuramos que sea en una parroquia diferente. Este año será, pues ya os digo, en la parroquia del Carmen, y se iniciará con una celebración eucarística por parte del señor obispo, concelebrará también el párroco de allí, Mosén Xavier Navarro, y después de esta celebración, que en la que actuará también la Escola Cantorum, pues después habrá un sopa de la FAM que, como el nombre indica, pues será pues casi simbólico, pero que lo que queda de este sopa, todos los ingresos que tengamos, pues irán a estos proyectos que acabo de mencionar.
O sea, el donativo es voluntario.
El donativo es voluntario,
y el sopa,
sí.
¿Y el sopa qué es? ¿Una llesqueta de pa, sucadeta amb oli y una mandarina, més o menys?
Bueno, más o menos. Lo único que este año te has equivocado es que en lugar de mandarina habrá manzana.
Habrá manzana.
Pero la llesqueta y el oli de lleta
fruta.
Estarán presentes.
Fruta.
Y luego la fruta, claro, es que tenemos que hacer honor a querer destruir la FAM, si es de otro tipo la cena.
La fruita y la poma a plena mesa.
Sí, la poma, sí. Además, hay que decirlo que para estos alimentos siempre contamos con la colaboración extraordinaria del Plus. Y esto hay que agradecérselo también, porque son muy colaboradores.
Bé, un momentet. Sí. La de Guillén, ¿vol dir alguna cosa més?
Sí, jo diria, hi ha dues preguntes que normalment la gent me fa. Una és, per què dediquem tant de temps a ajudar els d'allà baix i no fem res aquí? Perquè aquí ja n'hi ha altres organismes que ho fan. I segona, és que ells, els diners que replega Manos Unidas arriben, jo puc dir que, a menys l'experiència, és de que pràcticament el 90% dels diners que recauda Manos Unidas van a projectes realment per a la gent. I la gent rep una solució a molts problemes.
O sigui, arriben. Tot l'any podem ajudar Mans Unides, ja ho saben. Tenim dos o tres vegades a l'any parlem amb les voluntàries de Mans Unides per recordar-ho, però ara doncs és una data especial i podem col·laborar a l'Església del Carme el dissabte dia 10, en quina hora?
A les 7.
A les 7 de la tarda la missa i després el sopar de la FAM.
Sí.
I moltes gràcies a la senyora Irene Manso, que és la presidenta. Hem dit voluntària, no vol que ho diem, però ho dic.
Sí.
De Mans Unides Lleida. I després agraïm moltíssim al pare José Guillem, que ha vingut de fora, ha vingut aquí a Lleida també per parlar-nos i explicar-nos. El que ens acaba d'explicar és, bueno, insòlit, però és que tenim la seva aportació, ell ho ha viscut i, per tant, ens ho pot dir perquè ho ha viscut i ell ha estat allí, in situ. Doncs moltíssimes gràcies també, padre José Guillén, per acompanyar-nos avui en aquest dia en què hem volgut parlar d'aquest tema i del dijuni voluntari, que recordin serà el proper dissabte, dia 10, a partir de les 7 de la tarda, a la parròquia del Carme, i allí podem col·laborar. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Yo no quiero terminar sin agradecerte, Mari Carmen, estas posibilidades que nos das siempre. Tenemos que reconocer que estás siempre pendiente de Manos Unidas, y esto es para agradecértelo mucho.
Nada, moltes gràcies.
A ti y a la
COPE, vosaltres.
Por supuesto, también.
Gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu. Gràcies.
Gràcies, Mari Carmen. Va, que fem una pausa rapidíssima perquè tenim ja l'espai groc a punt.
Los agricultores españoles salieron a las carreteras y se lo contamos en riguroso directo.
En la radio.
En la radio.
Todo pasa en COPE.
Vámonos también a Aragón, que es otra de las comunidades donde los tractores han cortado el tráfico.
Ahora directamente trabajas a pérdidas.
Los de la tarde estamos donde hay que estar, en la carretera.
Por el arcén, aproximadamente 4 o 5 kilómetros.
En el día que los agricultores colapsan la mayor parte de las carreteras.
Y hombre, ahí chocaban dos legitimidades. La del que
protesta con sobradas razones y la del que quiere llegar a su casa.
Pues precisamente allí en Murcia tenemos atrapado a Ángel Espósito.
Tiene conductores alrededor en esa rotonda tomada.
Que los demás estamos trabajando también.
Pedir disculpas pues a todos los que les hayamos entorpecido y les hayamos complicado un poco.
En la radio todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 15% de descuento en sonido. Sony, Vieta, Bose, JBL, Sonos y Marshall. Una ocasión única. Consulta modelos en promoción. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Hasta el 11 de febrero en tienda, web y app.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Guerras, contaminación, crisis humanitarias. El ser humano tiene el poder de cambiar el planeta. ¿Y si usamos ese poder para hacerlo mejor? Cada donación tiene un efecto. Es el efecto ser humano. Colabora en la colecta digital de Manos Unidas. Entra en efectoserhumano.org y haz tu donativo.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, El demonio de las armas. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Sapa que comencem l'Espai Groc directes cap a les 2 de la tarda, és divendres. Espai Groc sí que... Jo crec que sí, va néixer a divendres i segueix amb divendres i és un indicador de divendres aquí a casa nostra. Ja saps que, com sempre, estem ben acompanyats amb la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També està amb nosaltres la Roser Gord des de l'Auditori Municipal Enric Granados. Roser, què tal? Bon dia.
Molt bon divendres.
I la directora del CaixaForum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
És increïble. Això ho he dit més d'una vegada. La gent de vegades no s'ho creu. Ens veiem cada divendres, des de fa anys. Jo cada divendres m'apunto els noms aquí amb un paper. És que és així de dur, eh? Avui he entrat així, venga, a les braves, i he dubtat a tots els noms. No perquè no me'l sàpigui, sinó per dir, ui, a veure si li posaré el nom que no és a la persona que...
Si et serveix de consol al Biden, li passa el mateix.
És tremendo, això, eh? Jo, mira, és un costum que jo vaig agafar, m'ho apunto tot abans de començar aquí amb un paperet. Avui dic, venga, va, anem de valents. I dic, encara batejarem algú com no ha de ser, eh? Bé, escolta, ahir va començar Carnaval. Jo ahir vaig aprendre com es col·loquen aquestes dates. Segurament ja ho sabia, però no. Sabeu com es va col·locant tot plegat? Va per llunes, això.
Clar, sí.
O sigui, la lluna col·loca el diumenge de Resurrecció, per entendre'ns, i a partir d'allí, 40 dies abans és el dimecres de Cendra, i el dijous abans del dimecres de Cendra comença el Carnaval, que va ser ahir.
Uh-huh.
O sigui, que estem ja de Carnaval. No sé si influeix molt als vostres equipaments, això del cap de setmana de Carnestoltes o no, eh?
Una mica.
Una miqueta.
Bueno. Jo crec que aquest cap de setmana sí que ho notarem divendres i dissabte. Bueno, amb la pluja no sé, però aquesta tarda i demà al matí segurament sí que ho notarem, perquè la gent estarà més preparant coses. Sí. O sigui, no sé, perquè la pluja igual el tema és diferent.
Em sembla que demà hi ha vent. Ah, sí, és a dir, el que plou avui, demà ho acabem de secar i ja està. Ara tornem ja al típic aquest, però em sembla que sí, que ve ben. Bueno, Antònia Capdevila, va, que vosaltres sí que teniu tot un llistat d'activitats interessant de cara a la setmana vinent. Recordem que us trobem a internet bibliotecalleida.gencat.cat, allí teniu tota la informació, bibliotecalleida.gencat.cat. Ens situem ja a la setmana vinent, dilluns.
Sí, la setmana vinent continuem amb les dues exposicions que tenim en aquest moment, que per un costat és l'exposició de Picasso a Catalunya, que fa un repàs de quan Picasso va estar a Catalunya i les obres relacionades que va fer en aquestes estances a Catalunya i les amistats que va tenir quan va estar aquí. I al claustre de l'hemeroteca tenim l'exposició de Clàssics American, que és un recull d'originals de tires de còmic que sortien als diaris americans i que, bueno, que sobretot la seva importància, a part d'elles amb si mateixes, és la influència que han tingut tant al món del còmic com als dibuixants posteriors.
Uh-huh. Que per cert, el dilluns fareu una visita guiada.
La vam fer. La vam fer aquest dilluns dia 5, que va ser molt interessant per part dels dos comissaris i la veritat és que, bueno, molt interessant perquè quan tu veus una tira i t'expliquen i t'ensenyen a veure el contrapicat, els claroscurs, el text, tot allò, bueno, ho veus d'una altra manera, a més et convida després a mirar-la tranquil·lament pel teu compte.
És que és bàsic, jo sempre l'estic agraït a la Maribel perquè sempre que comencen una exposició nova ens envia a la comissària o al comissari i de veritat que és com anar a veure l'exposició amb uns altres ulls. Quan la persona que ho ha creat t'explica per què és així, doncs aquest és el cas que vau viure vosaltres dilluns passat a la biblioteca, és un luxe. Molt bé, vinga, l'hora del conte.
L'hora del conte. El dimarts tenim l'hora del conte Petit Racó de Contes, que està adreçat a nens a partir de 2 anys. És una activitat que fem juntament amb l'Institut i a Ronda, amb els alumnes de pràctiques que fan de cicle inicial. I, té molt èxit perquè a més la fem a la biblioteca, és una activitat de petit format, els nens participen molt i a més els alumnes, la veritat és que s'ho preparen molt bé. He de dir, però, que per aquest dimarts ja està tot ple. O sigui, que quan et vaig passar la informació encara hi havia places disponibles, però avui aquest matí he comprovat i ja estava tot ple. Bueno. Però, en farem més, anirem fent, el mes de març en fem una altra, vull dir que qui no pugui vindre ara tindrà l'oportunitat de vindre el mes que ve i el dia 27 tornem a fer una hora del conte i el dia 20, ja us explicaré millor la setmana que ve, fem també una activitat de joc a la biblioteca. Vull dir que qui no pugui vindre tindrà cada dimarts una oportunitat diferent.
Bueno, aquest dimarts vinent, que és dia 13, cau així, dimarts i 13 és el Dia Mundial de la Ràdio. Si nosaltres fem programació especial de 12 i 20 a 2 igualment, però ho fem en directe amb el programa regional, amb el de Catalunya, que el venen a fer en directe des d'aquí, incorporem el de Lleida, evidentment, i ho farem des de la Diputació de Lleida, tot en directe, perquè si la gent es vol apuntar, doncs allí estarem. Però és aquesta activitat que organitzen des del Col·legi de Periodistes a la demarcació de Lleida, que durant 12 hores és un programa, com un programa de ràdio continu, en el que diverses emissores anem participant i portant la nostra programació. Okay. No ho dic perquè si us ha quedat sense hora del conte, doncs tenim el Dia Mundial de la Ràdio.
Molt bé.
Vinga, què més?
El mateix dimarts, a les 6 de la tarda, tenim una nova sessió, una tertúlia literària aquesta que tenim amb escriptors lleidatans, que condueix Anna Sáez, i en la qual els escriptors o escriptores, a part de parlar de la seva obra, ens fan recomanacions de 10 llibres que han estat importants per ells. No es tracta de llibres de cànon literari ni de triar obres mestres de la literatura universal, sinó explicar aquells llibres que per alguna raó en un moment determinat de la teva vida ja sigui el llibre que et va engegar a que fossis lector, que et va descobrir el tema de la lectura, o el llibre que a nivell professional et va marcar un abans, un després, o que va ser un model a seguir. Doncs aquests 10 llibres, aquest dimarts ens l'explicarà Antoni Gelong. Antoni Gelong ha fet molts llibres a nivell de Lleida, llibres d'art, ell és advocat, és farmacèutic i a més és divulgador d'art i sabeu que ara a més està publicant i està fent molta activitat amb el tema de la cultura a Lleida. Mm-hmm. I el dimarts dia 13 a les 6 de la tarda ens explicarà aquests llibres que han estat importants per ells. Recordar que les persones que no puguin venir també la podran veure en streaming pel canal YouTube de la biblioteca i que més quedarà gravada allà, que la podran veure quan tinguin el moment.
A la sala d'actes ho feu?
Ho fem a la sala d'actes, sí.
Molt bé.
I després també dir que ja tenim obertes les inscripcions pels tallers d'habilitats digitals. Val? Aquesta primera serà Aprèn ús del telèfon mòbil, que la farem el dimarts i dijous 20 i 22 de febrer de les 11 a la 1, i són tallers, recordem, molt, molt bàsics, o sigui, per a les persones que tenim ara avui dia tots, quan et canvies el mòbil t'arriba una màquina nova que fa moltíssimes coses i que moltes vegades no sabem com va, i bueno, aquest taller està per això, per ajudar a treure el màxim rendiment d'aquests aparells.
Mm-hmm. Bueno, no està de més, eh? Si la més li teniu una mica de respecte en aquest món, tot i que tots portem, pràcticament tothom, portem un telèfon, un smartphone a la butxaca, si li teniu cert respecte i, escolta, mira, sé trucar i enviar WhatsApp, però d'aquella manera només, doncs és un taller...
Bueno, sobretot en aquest
per aquestes
taller,
persones. Aquest si ja ets primer... un usuari mig o avançat,
clar.
No.
No. Aquest taller és per a iniciar-te, per a saber exactament, doncs això, crear-te una agenda de contactes.
Però amb el teu propi
terminal. Amb el teu propi mòbil, has d'anar amb el teu mòbil.
Aquesta és la gràcia.
I la persona que fa l'explicació t'explica d'alguna forma com funciona aquest smartphone, perquè tu entenguis l'aparell que tens a les mans, i a partir d'aquí es va adaptant a les diferents persones. Llavors, mm-hmm. Després, per exemple, el mes de març n'hi ha un sobre WhatsApp, anirem fent diferents coses, però aquest primer és per això, per a situar-te a aprendre a utilitzar el teu mòbil.
Molt bé. Gràcies, Antònia.
A vosaltres.
COPE Lleida.
Aquest cap de setmana hi ha un... Ja saps que nosaltres revisem cada dia això del Dia Mundial. Els dies mundials, doncs, són una excusa perquè temes que potser de vegades no li parem suficient atenció, doncs almenys hi hagi un dia en el que dius, mira, en podem parlar a fons. I aquest cap de setmana, de fet, diumenge, és el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. Per què necessitem un dia internacional d'aquest tipus? Doncs perquè les noies, les nenes, les noies, les dones que estan a la branca de ciències, doncs segueixen sent proporcionalment molt inferiors al nombre d'homes que es dediquen a aquesta mateixa tasca. I això és una mala notícia, tu miris per on tu miris, perquè al final el món de les ciències necessita diferents punts de vista, perquè no tot està establert i perquè, doncs, com més persones hi hagi dedicant-se a més punts de vista, doncs més s'avança, perquè al final la ciència és això, investigar. No trobarem un manual on veurem com s'han de seguir els passos. I, per tant, el CaixaForum, que ja sabeu que la ciència, doncs, és un tema important que ens tracten al cap de l'any amb totes les activitats, doncs ho teniu molt en compte. Maribel Tost, és un cap de setmana d'aquells per dir, mira, anem a parlar-ne i anem a girar al voltant d'això.
És el cap de setmana de Carnestoltes, com comentàvem fa uns instants, però concretament el dia 11 és el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, i bé, és una celebració que deriva doncs de l'any 2015, que va ser proclamat l'11 de febrer per l'Assemblea de les Nacions Unides com el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, no? Amb la finalitat doncs de lograr l'accés i la participació plena i equitativa de la dona doncs en la ciència, i d'alguna manera doncs aconseguir doncs la igualtat de gènere.
I la mala notícia és que els tallers estan o pràcticament tots exhaurits
Sí. Hem programat un ventall doncs de tallers pel públic familiar doncs aquest cap de setmana, doncs coincidint amb aquesta efemèride. Però tot i això, a mi sí que m'agradaria doncs destacar que ja tenim l'oportunitat doncs de visitar l'exposició Miralls dins i fora de la realitat, i en aquest sentit, tant la visita guiada que oferirem demà a les 6 de la tarda, de la qual encara hi ha places, com del servei de mediació, recordem que el servei de mediació és aquella persona que està en sala orientada presentant doncs, al públic en la visita lliure a l'exposició faran referència, o sigui, totes les persones que estaran al càrrec, faran referència doncs, amb aquesta gran efemèride, no? I en aquest sentit doncs, tindrem l'oportunitat doncs, de descobrir com grans científiques van tenir doncs, un paper doncs, molt rellevant en el món doncs, dels miralls, que és el tema principal doncs, de l'exposició que ens ocupa doncs, a Caixa Fòrum Lleida, no? I en aquest sentit, doncs, per exemple doncs, ens parlaran de Susana Marcos, que va ser doncs, guanyadora del Premi Nacional de Recerca per les seves aportacions a l'òptica en el camp doncs, del desenvolupament industrial d'instruments de diagnosi i correcció en oftalmologia. Ens parlaran també de Jean MacPherson Beno, que va ser la primera dona en presidir la Societat Òptica dels Estats Units, que el seu treball doncs, va ser doncs, molt important per entendre doncs, els comportaments òptics segons la superfície. No? És a dir, hem volgut focalitzar doncs, l'exposició en aquesta celebració que tindrà lloc doncs, aquest cap de setmana.
Doncs molt bé. Hi ha molta ciència darrere dels miralls, el que passa que els miralls de vegades els usem i no pensem, però
sí,
tot
és el focus...
camp de l'òptica, per exemple...
Sí, aquest és el focus en el qual doncs, posa aquesta exposició que es podrà visitar fins al dia 1 d'abril a Caixa Fòrum Lleida, que permet doncs, descobrir quines són les propietats, quines són les peculiaritats dels miralls, quanta física, quanta matemàtica hi ha en els miralls i quant d'importants són en el nostre dia a dia.
Estava mirant, us dono la web caixaforum.org/Lleida, caixaforum.org/Lleida, allí ho teniu tot, eh? Fins i tot les visites per lliure a l'exposició de miralls doncs són gratuïtes, però heu de fer reserva de dia i hora. Insisteixo, és totalment gratuït, però és per controlar l'aforament, no sigui que ja aneu un dia i estigui tan ple que no us deixen entrar. Doncs res, agafes el teu dia i hora i si passes per Blondel ho pots fer presencialment. Entres i escolta, demà a les 11, com està això? I treus ja les teves entrades o al moment.
Al moment.
Si jo vinc al moment i puc entrar, doncs res, em trauran les entrades que són gratuïtes i a veure l'exposició de miralls. Ja. Maribel Tost, escolta, les matinals de cinema, que ja vam començar aquest cicle la setmana passada,
sí, vam estrenar aquesta nova edició d'hivern, per dir-ho d'alguna manera, sí, de les matinals de cinema el passat dimecres, amb un èxit rutilant. Val a dir que més de 80 persones ens van acompanyar en aquesta primera matinal de cinema, i bé que continuem doncs, aquest dimecres a les 10:30 amb una pel·lícula espectacular, suposo que ens sonarà molt, projectarem en la pantalla gran de l'Auditori de Caixa Fòrum, la pel·lícula Asbestas, és aquesta pel·lícula de l'any 2022, una pel·lícula molt recomanable, multipremiada tant en el Festival de Sant Sebastià com ha tingut doncs, moltíssims Goya. És una projecció, una producció, millor dit, de Rodríguez Serogoyen, un drama rural ambientat doncs, en la Galícia, en la qual doncs, un matrimoni francès ve a viure a la ruralia de Galícia doncs, per engegar doncs, un nou projecte doncs, de vida i allí doncs, es topa amb les diferències i amb les diversitats d'uns pagesos que viuen doncs, en aquesta zona.
És curiós perquè va coincidir en el temps amb Alcarràs, el mateix any, l'any 2022, amb temes bueno, similars, potser amb diferents enfocs, però també parlant del tema del camp, eh?
Sí. Bueno. Vull dir, i bé, destacar també que un dimecres més tindrem a l'escenari de Caixa Fòrum amb Marcel Iborrell, ell és crític de cinema, com hem tingut l'oportunitat doncs, de comentar en diverses ocasions, ell presentarà la pel·lícula i un cop acabada la projecció endinamitzarà doncs, el col·loqui pertinent.
Molt bé. Això serà dimecres, que és 14 de febrer.
14 de febrer. I dimecres 14 de febrer, també, per la tarda, tindrem, doncs, una gran artista a Caixa Fòrum Lleida, que és Marina Salazar, dintre, doncs, del cicle Trobades amb, en el qual és aquell cicle que una vegada al mes convidem, doncs, amb un jove creador per tal, doncs, que expliqui la seva trajectòria artística, no? I en aquest sentit, qui és? Ens preguntarem, doncs, qui és Marina Salazar. Pues bé, Marina Salazar és reconeguda pel seu treball eclèctic i d'alguna manera va ser doncs, la persona que va dissenyar aquell globus terraqui en forma de pit que va vestir doncs, l'escenari...
És veritat que ho vas explicar, sí.
De Rigoberta Bandini quan aquesta doncs, va actuar doncs, al Festival d'Eurovisió. No? Tindrem l'oportunitat de descobrir tota la seva trajectòria artística i d'alguna manera doncs, veurem com dissenya objectes reutilitzats que critiquen estereotips doncs, de bellesa, de gènere i de classe i d'alguna manera doncs, ella sempre ens posarà doncs, de relleu que l'humor és un ingredient necessari en el marc doncs, de la seva creació. És una oportunitat única per conèixer-la doncs, de ben a prop i que d'alguna manera tindrem l'oportunitat de conèixer-la gràcies doncs, també a la mà doncs, de Javi Benós, que ell és fotògraf, creador de diversos continguts digitals de diversos artistes com Shakira, Coldplay, a més també és col·laborador doncs, habitual de Segre. Ell també estarà doncs, el dia 14 de febrer a les 7 de la tarda a Caixa Fòrum Lleida, que ens ajudarà doncs, a descobrir doncs, aquesta artista que d'alguna manera no ens deixarà indiferents.
La gràcia d'això és que tens a la persona al davant, a prop, i a més, en una època en la que es crea tant contingut, que això està de moda, això de creadors de contingut, doncs al final poder interactuar amb una persona de carn i ossos, per entendre'ns, i veure-li que t'expliqui com va començar, les seves inquietuds, els problemes que s'ha trobat, que a la millor algun coincideix amb els teus, i veure com ho ha solucionat doncs, sempre és un valor afegit. Doncs tot això ho teniu a caixaforum.org/Lleida. Maribel, com sempre, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon amor, jetem.
Cope Lleida.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto.
Doncs apa, que ens acostarem a les 2 de la tarda des de l'Auditori Municipal Enric Granados amb un bon piano de cua situat, no sé si al mig de l'escenari, Roser.
Sí, suposo que estarà ben bé cap al vell mig de l'escenari de la sala 2. El dimarts 13 de febrer, a les 8 del vespre, tindrem un recital de piano de Kojiro Okada. Kojiro Okada és un jove pianista francès que va guanyar el tercer premi a l'última edició, la que era la 25a edició, del concurs internacional de piano Ricard Viñes. És un pianista que va destacar per la seva musicalitat. És un pianista que ens va oferir Chopin a la final de piano i la gent va quedar absolutament bocabadada. Val a dir que això acostuma a passar, però en aquesta final sí que els tres finalistes, qualsevol dels tres hagués pogut guanyar.
I quan ho van posar difícil.
I quan això passa, és, vull dir, a part de que el públic vibre molt, és aquella sensació de que estàs escoltant una meravella de concert, no? Perquè, vull dir, al final el jurat es fixa en detalls que tu, com a públic usuari, no ets capaç de veure perquè tots ho fan tan absolutament bé. Són tan bons amb el que fan els intèrprets i creuen tant, es fonen tant amb l'instrument, amb el piano, que va ser una cosa bàrbara. I, com us dic, doncs tindrem la sort que el Kojiro Okada ens oferirà un recital amb obres de Beethoven i Brahms a la sala 2, i això també és dins del marc de la Setmana Cultural, la 25a Setmana Cultural organitzada pel Conservatori Escola Municipal de Música de Lleida, que farà durant tota la setmana vinent. I durant tota la setmana hi haurà tallers, xerrades, classes magistrals, i s'acabarà el divendres, com sempre, amb una cantata a les 7 de la tarda. Dintre d'aquesta setmana també tindrem una conferència del cicle Parlem de Música, una eina per anar de concert. Això serà el dijous 15 de febrer. Serà en una hora diferent de les que fem normalment i serà a les 6 de la tarda, l'avancem una mica i no serà a la sala 2, sinó es farà a la Biblioteca Fonoteca, que és a la quarta planta de l'auditori. També pel fet de que, com que és dintre del marc de la Setmana Cultural, hi ha tantíssimes activitats a tot l'edifici, l'hem hagut de pujar a la biblioteca. Bueno, passem... Si no hi heu estat mai, és un lloc magnífic, sí, també.
Jo us recomano, de pujar-hi.
De baix de tot a dalt de tot.
Sí. Exactament.
Jo, és una sala també que m'agrada molt.
És molt acollidora.
En el seu moment la vaig fer anar per estudiar, imagina't tu. I no, i alguna xerrada he vingut a és una sala de doble alçada.
Sí.
i oberta, amb vistes cap a l'altura de la Seu Vella.
Exacte.
Magnífiques.
Hi ha molta gent que no la coneix i quan la descobreix, de veritat, doncs que queden admirats.
Això és entrar a l'auditori cap a la dreta, però cap a la dreta del tot, i ascensor o escales.
Sí. Exactament, però les dues coses.
Fins a dalt de tot, eh? I a més l'accés és lliure.
Sí, 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 no et demanen. Vull dir, allí hi ha gent que ve simplement a estudiar, es porta els seus llibres, com hi ha gent experta en música que ve per un llibre en concret, per una partitura en concret, però sí, sí.
És una biblioteca i una fonoteca, ho dic, perquè és l'auditori i a la biblioteca també teniu molts CDs, però allí també hi són.
Sí, els podeu escoltar allí.
I hi ha unes cabines en les que tu et pots posar amb els teus auriculars i el reproductor i escoltar.
Correcte, sí, sí, sí. És un lloc per tenir en compte. Llavors, aquí a la biblioteca, el dijous, l'Albert Ferrer Flamarí, que ens parlarà del concert L'Ocell de Foc, que és el concert que ens oferirà l'OBC el diumenge 25 de febrer a les 7 de la tarda. És un concert basat en l'obra de Stravinsky, L'Ocell de Foc, però també podrem escoltar obres de Maurice Ravel, de Gustav Mahler, de Joan Lamotte de Grignon. En aquest concert el dirigirà el director francès Josep Bastian i tindrem també el baríton Josep Ramon Oliver. És un concert, insisteixo, molt recomanat. El dia 25 de febrer l'OBC torna a l'auditori, com tantes temporades ho ha fet, i en aquesta conferència, com sempre fa l'Albert Ferrer Flamarich, es centrarà en el compositor Stravinsky, ens explicarà també anècdotes, maneres de fer, a part de la biografia, però també com va composar L'Ocell de Foc als seus 27 anys, perquè li havien encomanat els ballets russos, i com gràcies a aquesta obra aquest compositor va saltar a la resta d'Europa, a la resta del món, perquè el conegués. I vull dir, és una obra molt maca, bastant escoltada, però també, com més la coneixes, més la podrem gaudir el diumenge 25 de febrer a les 7 del vespre.
Molt bé. Tot això ho teniu a auditorienricgranados.cat, allí hi ha tota la programació, perquè ara ens movem de setmanes, de dates, allí ho teniu tot ordenat cronològicament, auditorienricgranados.cat, i des d'aquí ja pots comprar les teves entrades, que després és allò que s'omple, ai, m'ho han dit, no he pogut entrar, doncs agafa les entrades ara. Ja.
Val a dir que això de les conferències, tot el cicle, és entrada gratuïta i lliure, no cal ni fer una inscripció, absolutament, si tu decideixes a última hora seràs molt benvingut, benvinguda. Quarta planta, dijous 15 de febrer a les 6 de la tarda.
A L'Ocell de Foc, la venda va a bon ritme.
Sí.
Insisteixo. Si ja veus que t'ha agradat el que ens ha explicat la Roser, auditorienricgranados.cat, i compra ja les teves entrades. Això ja és pel 25 de febrer, el diumenge, 7 de la tarda, però que si tens clar que t'agradarà, si tens clar que hi vols anar, agafa-les ja. I si vols avancem un parell de coses de la setmana vinent.
Sí, del cap de setmana vinent, perquè també tenim molta moguda, com sempre, ja comencem a tindre els concerts de la temporada ja molt, molt seguits. El dissabte 17 de febrer, a les 8 del vespre, tindrem Bach Shostakovich, un diàleg a través dels segles. És un concert de trompeta, piano i cor, on els protagonistes... que seran els protagonistes, és un programa molt eclèctic, d'acord? Perquè juntem la música sacra de Bach amb el caràcter més irònic de Shostakovich. I això és gràcies a la col·laboració dels auditoris de Lleida i de Granollers, perquè és el cor de cambra de l'Auditori Enric Granados, amb l'orquestra de cambra de Granollers, amb Corrado Bolsi, que és el concertino director de Granollers, i tot dirigit pel nostre Javier Puig, director. Però aquí val molt, vull destacar especialment els dos intèrprets, piano i trompeta. El piano Sergi Pacheco és un pianista, un jove pianista valencià, que va guanyar, es va presentar també al concurs de piano Ricard Vinyes, en aquesta última edició, i va guanyar el premi especial, una menció especial se li va donar. És valencià, però està resident a Alemanya des de fa anys, on continua els estudis, perquè ells no paren mai d'estudiar, aquests intèrprets. I a part del Sergi, també destaca molt especialment a la trompeta, Mireia Farrés. És una gran trompetista amb un currículum extensíssim, ara mateix és professora a l'ESMUC, és titular trompeta solista a l'OBC, però també és solista amb moltes altres orquestres, també ha entrat al món del jazz, és una persona molt ambivalent amb el món de la música, però val molt la pena escoltar-la i tenir-la en aquest concert.
Molt bé, això és dissabte vinent, eh?
Sí.
Dissabte 17 de febrer, 8 del vespre, també les entrades a la venda, i si vols acabem amb el diumenge 18 de febrer, 7 de la tarda també.
A remarcar especialment pels amants del jazz, reserveu-vos la data, 18 de febrer a les 7 del vespre. Qui actuarà? Actuarà Ralph Moore. Ralph Moore és un dels saxofonistes de llegenda del jazz. Comencem el cicle de jazz acústic, que ja fa 10 anys que dure, juntament amb Quadrant Produccions, a l'Auditori Enric Granados, Sala 2, i és jazz acústic, jazz sense amplificar. A la Sala 2, aquest jazzman, Ralph Moore, actuarà amb un quartet d'excepció i és d'aquelles figures que a totes les persones, que els, tant que els agrada el jazz com que comencen a entrar, no us ho penseu. Veniu, perquè és un d'aquells concerts absolutament recomanats d'aquest cicle de jazz. Hi haurà dos concerts i els dos són boníssims. El 18 de febrer és el primer i el 16 de març serà el segon, però d'aquest ja en parlarem més endavant.
Del primer és Sala 2.
Sí.
Ja la meitat o una mica més venuda ja,
sí. Ho dic. Nova 10.
Quan la Roser ens diu... D'aquest sí que no us l'heu de perdre, insisteixo, sempre tot el que es programa és bo, però n'hi ha aquells artistes que dius, aquest no us el perdeu, aquest sí que no us l'heu de perdre, doncs no us el perdeu. En fi, doncs, cap de setmana de carnestoltes, de rues, de vent, veurem si plou també, jo em sembla que no, que tot serà vent, i de moltes activitats. Antònia Capdevila, Maribel Tost i Roser Gor, com sempre, un plaer, gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies. Moltes gràcies.
Bon cap de setmana.
I nosaltres, ja que ens plantem a les dues de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, ara arriba la Pilar García Muñiz, et torna a posar al dia amb tota l'actualitat. Que acabis de passar bon divendres, gaudis del cap de setmana, que costa molt d'arribar, i després passa rapidíssim. Dilluns, 12:20.